Bona tarda, us parla René Herrera. Ripollet Ràdio inicia en aquests moments la crònica local de l'any 2008. Durant la primera part del programa, les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard repassaran quines han estat les notícies més destacades d'aquests 12 mesos, incloent la crònica esportiva a càrrec del nostre company Ramon Argenter. A continuació, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, visitarà els nostres estudis. Amb ell analitzarem tant la gestió del govern municipal durant aquest any 2008 com altres fets significatius de l'actualitat més recent de la nostra població. Benvinguts a l'Info 2008, crònica d'un any. L'any que acomiadem el proper dimecres, 31 de desembre, s'ha marcat a nivell polític per una aparent tranquil·litat entre els dos grups que conformen l'equip de govern, el Partit dels Socialistes de Catalunya i Convergència i Unió, i els dos grups municipals de l'oposició, el PP i el COP Compromís per Ripollet. Una tranquil·litat només alterada per temes com els pisos de protecció oficial o l'endarreriment a la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. L'any 2008 també es van celebrar eleccions generals on el Partit dels Socialistes va tornar a ser la força més votada amb més del 55% dels vots. D'altra banda, aquest 2008 Ripollet estrena del seu himne, el Pacte Local per l'Educació del Lleure, així com la segona llar d'infants municipal, la Brema. En quant als projectes urbanístics, l'actual crisi econòmica ha fet endarrerir algunes obres, com la residència per la gent gran o l'aparcament subterrani al parc del riu Ripoll. Per contra, hem vist finalitzar la remodelació de la plaça de Pere Quart i Entorn, mentre que el primer any d'aplicació del projecte integral al barri de Can Mas ha complert totes les expectatives. I com és habitual, acabem el 2008 parlant de números amb l'aprovació del pressupost per l'any 2009, que supera els 27 milions d'euros, més 10,5 milions d'inversions, dels quals prop de 3 s'han aportat directament per l'Ajuntament i un 6 per l'Estat en el marc del Fons d'Inversió Local. L'any nou començava amb la valoració política dels dos partits del govern municipal, el Partit dels Socialistes de Catalunya i Convergència i Unió. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i Xavier Peñarando valoraven molt positivament l'ambient polític del 2007.
Que crec que en aquest moment hem d'aprofitar que hi ha un bon clima polític a l'Ajuntament.
Ha estat un any que va començar una estabilitat política, doncs, i amb un equip de govern doncs, molt fort, molt consolidat, molt homogeni.
Els altres protagonistes del nou any que començava van ser Melcior, Gaspar i Baltasar, els tres reis mags que van arribar a Ripollet el dia 5 de gener. Eren les grans estrelles, així mateix ho reconeixia el rei Gaspar.
Nosaltres aquesta nit som molt protagonistes, veiem que t'entreguen cartes a última hora, que nens que et van cridant, que et donen petons, sobretot quan acaba la cavalgada encara volen seguir, tenen, bueno, com si fóssim estrelles, no? És que aquesta nit per ells som les estrelles.
Un any més, el Mercat Municipal organitzava el sorteig de Nadal i la Unió de Botiguers feia públics els guanyadors dels milionaris per un dia. A més, l'aparador de Flors Moncada rebia el premi a millor aparador del Nadal.
Molta vegada m'inspiro veient pel·lícules així de la canalla, així amb motius nadalencs, i bueno, se'm va córrer, doncs, aquest any va ser un dels que no tinc gaire temps, i se'm va córrer doncs, fer un poblet així nevat, que d'alguna manera no era tan complicat a l'hora de posar motors com altres anys.
Ripollet donava la benvinguda al primer nadó de l'any, l'Abel Álvarez González. Tot i que el nou ripolletenc naixia a l'Hospital General de Catalunya, ja des de la Conselleria de Salut i des dels ajuntaments de Ripollet, Cerdanyola, Montcada i Barberà, es començava a treballar pel futur Hospital Ernest Lluch.
I un equipament com aquest requereix molt de temps, molta preparació, és molt complicat el projecte, i el que sí que hem de fer és explicar a la gent justament la complicació que això té. Sabem que aquest hospital és prioritari per la Conselleria de Salut.
El dia 22 de gener, la Comissió per l'Impacte de la C-58 es reunia a Barcelona una altra vegada per parlar amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, i el director general de Carreteres, Jordi Follia. Tot i que encara hi havia punts en desacord entre ambdues parts, la comissió va informar a la conselleria que Ripollet acceptava una part important del projecte de millora de la zona. Finalment, també a finals de gener, Ripollet celebrava la festa dels Tres Tombs amb Jaume Maranges com a bandereu oficial. A més, Joan Albinyana era homenatjat pels 25 anys de feina a la comissió de festes del Sant Antoni Abat.
Jo enguany feia 25 anys que estic a la festa dels Tres Tombs. I van els companys, pues, sense jo saber, però demà em voler fer un reconeixement amb una placa, agraïm aquests 25 anys de dedicació.
El dia 25 de gener l'Ajuntament convocava un ple extraordinari. El descobriment d'un gran jaciment de Sitges, situat als Pinatons, obligava a fer alguns canvis en el pressupost municipal.
La Generalitat, en el 100% de los casos, en aquellos sitios en los cuales ha encontrado las Sitges, lo que sí que nos obliga es a sacar el material de esas Sitges, adaptarlo a conservarlo, pero lo que es la estructura no tiene valor arqueológico, ¿de acuerdo?
Ripollet tancava el mes de gener pensant en els preparatius del Carnestoltes 2008. A principis de febrer, les obres de l'aparcament i l'hotel del Parc del Riu Ripoll començaven a avançar, tot i que a final d'any la crisi alteraria la seva construcció. La constructora Lluís Casas explicava a Ripollet Ràdio com seria el nou hotel.
Bé, doncs nosaltres estem fent dos edificis, un que és el que està composat per l'hotel i oficines i un aparcament, i l'altre que és només aparcament. En l'edifici de l'hotel tenim una previsió de 18 mesos i l'edifici de l'aparcament seran 14 mesos.
L'Ajuntament també va fer públiques les dades del padró d'habitants. A 1 de gener, Ripollet tenia 36.829 ciutadans. Respecte a noves inversions, la Generalitat de Catalunya aprovava la construcció d'un carril especial per a vehicles d'alta ocupació a la C58 al seu pas per Ripollet, conegut com a carril Busbau, i l'Ajuntament començava les obres al carrer del Sol.
Que forma parte de lo del gran proyecto que ya empezó la legislatura pasada, que era la modernización de todo el centro de la Plaza Peracuar, mercado y su entorno.
També s'aprovaven les obres del Centre Cívic de Can Mas, primera acció urbanística de la Llei de Barris. De caràcter més solidari, l'associació Avant obria una nova seu a Ripollet.
I la possibilitat de fer aquí a Ripollet, pues, tenir un espai per poder fer aquesta feina a Ripollet i estalviar pues, aquest trasllat d'aquestes persones que havien de sortir fora.
Des de l'Ajuntament també es va començar a treballar per preveure l'alerta 2 de sequera i el gremi d'instal·ladors obria una seu al municipi. La campanya electoral per les eleccions generals començava amb una novetat important per a aquesta convocatòria, la possibilitat de les persones cegues de poder votar sense cap ajuda. A més, la regidora Pilar Castillejo del Compromís per Ripollet deixava el ple i era substituïda per Jordi Martínez.
Intentem que siguin molts els membres del col·lectiu que tinguin la possibilitat doncs, de conèixer l'Ajuntament des de dintre i de fer aquesta tasca de regidor. Jo porto dues legislatures, que he estat regidora a l'Ajuntament, i doncs, ara pensàvem que li tocava el moment doncs, amb una altra persona.
La regidoria de Salut Pública presentava la campanya del flúor a les escoles i des de Polítiques d'Igualtat es convocava el primer concurs de cartells pel Dia de la Dona Treballadora. A mitjans de mes tenien lloc les activitats del Carnestoltes, sardinada popular, festa al pavelló i al casal d'avis, a més de la tradicional rua de disfresses pels carrers del municipi. Tot i que el Nadal ja quedava lluny, també es va fer públic el veredicte dels guanyadors del concurs de pessebres. La cultura va ser molt protagonista durant tot el mes, ja que el Centre Cultural acollia una exposició d'obres de Joan Miró i el CIP entrava a formar part de la xarxa de museus de la Diputació de Barcelona. D'altra banda, a l'últim ple del mes, l'Ajuntament aprovava la sortida de la regidoria de joventut del Patronat de Cultura.
Perquè continuarem treballant com fem des de l'any 2007, any 2006-2007, que era de justícia i lògicament, i llavors a regular el fet de que aquest canvi teòric també es fes, no? Perquè ja que la pràctica es feia, jo crec que en teoria necessitava fer-se aquest canvi.
Des de joventut també es van promoure altres activitats, com un curs realitzat pels joves del Cafetí i l'inici del desè certamen de curtmetratges amb una marató de cinema. També es van proposar novetats en el conveni de bucs d'assaig que va provocar algun conflicte amb l'associació Canya Pollet. Al mes de març obrien més novetats al jaciment del Parc dels Pinatons. Les troballes dia a dia feien augmentar la importància del descobriment.
Total de 3 estructures, les quals una seixantena es localitzen en aquesta part.
Ripollet va participar en una nova convocatòria electoral amb un percentatge de participació del 69,43% i la novetat de la possibilitat del vot secret per a les persones cegues.
La veritat és que és molt emocionant perquè pots fer tu tot sol, pots fer les creuetes amb el bolígraf i pots... Doncs anar mirant també d'altres opcions que potser, inclús hi ha vegades que no tens massa en compte, no? Perquè no has accedit tant a aquesta informació.
Lamentablement, dies després, l'Ajuntament s'adheria als 5 minuts de silenci en record d'Isaías Carrasco, l'exregidor socialista d'Arrasate, assassinat per ETA. D'altra banda, al ple d'aquell mes, tots els grups aprovaven per unanimitat l'avançament dels diners a la Generalitat per la construcció del CAP 3 i la constitució del grup promotor de la Llei de Barris de Can Mas.
La constitución del grupo promotor será en el momento en que estén todos los miembros designados, pero haya falta algún colectivo por designar miembros. En el momento en que esté todo el mundo constituido, pues espero que en término de un mes, mes y medio, podamos hacer la primera reunión.
A mitjans de mes, l'Ajuntament iniciava els tràmits per a la reparació del pont de la Ferreria i des de Medi Ambient s'aprovava l'ordenança de Medi Ambient i Espais Verds pel municipi. El Departament d'Educació iniciava el procés de preinscripció escolar i les jornades de portes obertes als centres educatius.
Un cop es faci la preinscripció, doncs la relació definitiva d'alumnes es publicarà a cada un dels centres entre el 26 de maig i el termini de matrícula s'ha fixat entre el 9 i el 13 de juny.
A l'inici de la primavera, l'Oficina de Català va tornar a constituir una vintena de parelles lingüístiques. A més, el Centre d'Interpretació del Patrimoni de Ripollet començava a rebre visites d'estudiants d'altres municipis. Amb el bon temps, la Unió de Botiguers celebrava una nova edició del Ripostoc.
El fet que haguem tingut un 50% d'estants dedicats a la venda i un 50% d'estants dedicats a la promoció, això fa una diversitat i una varietat maca per poder vindre a visitar i poder la gent gaudir pues, de tot plegat, de poder comprar i de poder tindre promocions i poder tindre descomptes i poder veure moltes botigues que amb el dia d'avui, si no és aquí, clar, si vull ser tan gran és més difícil d'anar-hi, no?
Finalment, des de la Casa de Natura presentaven l'agenda de primavera i els estudiants locals celebraven el Dia de l'Arbre, mentre en l'àmbit cultural es convocaven tres concursos, el fil de la memòria, els punts de llibre de la biblioteca i el de cartells de festa major.
Abril va ser un mes molt actiu a nivell de política municipal. Amb motiu de diferents temes es van celebrar dos plens. El primer per aprovar l'himne oficial de la població, el cant a Ripollet, amb lletra de Josep Maria Brull i música d'Antoni Oliva. El segon, el ple ordinari del mes, on es van debatre temes com la nova contracta d'escombraries o algunes modificacions del pressupost per otorgar les beques dels llibres de text o l'expropiació del casino del carrer de Cot. Finalment, s'inaugurava el Parc Ferran Ferrer i, a més, a la Junta de Govern local, s'acordava un conveni amb la Generalitat perquè els veïns de Can Mas es beneficiessin d'una ajuda econòmica per millorar els seus edificis.
Los barrios que son, que tienen llei de barris, mediante un convenio que se hace con el Departamento de Habitatge, tienen un 10% más de subvención.
Amb el bon temps, a Ripollet es començaven a realitzar les primeres activitats a l'aire lliure. Des de la joventut es repetia la iniciativa d'Esport als Parcs amb una bona participació per part dels joves. D'altra banda, la gent més gran tenia l'opció de participar a la caminada anual per tot el municipi i des de Medi Ambient s'estrenava l'estructura d'oci al Parc dels Pinatons.
En un dels itineraris de Ripollet 4 Camins, una estructura d'oci pensada per la gent gran per exercitar tots els músculs del cos i evitar malalties com l'artrosi, millorar l'equilibri, millorar la motricitat i la coordinació de moviments.
En l'àmbit cultural, el gran protagonista del mes va ser el Sant Jordi, que, com és habitual, es va celebrar el diumenge anterior a la Diada. Autors, autores, roses i llibres van ser els protagonistes del dia, a més de la presentació pública de l'himne local.
Maquíssim, però bueno, és que fa goig, és que cada any diem el mateix, però és que cada any anem a més. Hi ha una llentada al carrer, la veritat és que fa goig.
En relació al Sant Jordi, l'Anvers d'enguany va quedar passat per aigua i l'Associació de Veïns de Sant Andreu i Maragall van celebrar els Jocs Florals pel segon any consecutiu. El Valentí Vallilla tornava a tenir guanyadors locals i foranis.
I la persona que està esperant endur-se potser un premi per interpretació deu pensar, bueno, m'ho diu ja o què? Doncs és per al seu paper a la ingènua l'obra Això no és vida per la Marta Colomina. Un aplaudiment per ella.
Altres activitats destacades van omplir l'actualitat informativa de Ripollet. Un any més es celebrava la Fira dels Horts i entre les activitats de caràcter més solidari, el CIP Escorcell participava amb la Coral de Veus Sense Fronteres en un concert. Finalment, en certamen de curtmetratges omplia el Teatre Auditori amb la Marató sobre el terror.
Al mes de maig, l'Ajuntament presentava el projecte a peu a l'escola per potenciar que els alumnes es traslladessin caminant als seus centres educatius, un projecte que es va iniciar al CEIP en Sant Clavent. També en l'àmbit educatiu es realitzaven les preinscripcions de la llar d'infants municipals, enguany amb les 61 noves places de la Barema. Aquests dies també es presentava un estudi sobre espècies protegides a Ripollet, així com la nova ordenança de Medi Ambient. La regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, explicava així a l'Info algun dels aspectes que regula aquesta ordenança.
Aquesta ordenança el que regula són tot el que és la protecció dels arbres i del mobiliari i de la sal i l'aigua i tot el que representa això.
Al maig van començar les obres de remodelació de la Rambla de Sant Esteve entre els carrers Nou i Canigó, que finalitzarien a l'agost. També aquest mes es donava a conèixer la notícia de l'aprovació de la nova escola taller per restaurar la Font de Can Mas amb un pressupost de 600.000 euros. A l'apartat més social, Ripollet acollia la cinquena trobada de Harley Custom, celebrava la Romeria del Rocío i el Dia Internacional dels Museus. També al maig, el periodista i escriptor ripolletenc Nicolás Valle presentava el seu llibre Ubuntu, estimada terra africana. El mateix Valle definia així què trobarà el lector al seu llibre.
Espero que trobi respostes sobre què significa ara mateix el continent negre, quins són els motius d'aquesta imatge que tenim sobre el continent, aquesta imatge de desgràcies i de conflicte permanent, i una miqueta per resposta sobre per què aquest continent ara mateix, que tenim associat sempre amb els infortunis, per què aquest continent ara mateix és tan important per la política internacional i per què està tirant endavant.
En l'àmbit polític, el PP demanava consens pel que fa a l'antic casino, mentre que el COP Compromís per Ripollet alertava que el preu dels pisos de protecció oficial era massa alt per garantir l'accés a l'habitatge. Dies després, l'Insol, a petició de l'Ajuntament de Ripollet, modificava les condicions de pagament de l'entrada dels pisos de protecció oficial. L'alcalde, Juan Parralejo, explicava les millores.
Vam demanar a l'Insol la possibilitat de que, tot i complir amb la normativa que diu que abans de fer l'escritura s'ha d'abonar el 20%, facilitar aquest pagament de tal manera que ara això es pogués rebaixar fins al 5% i la resta que l'adjudicatari pugui fer el pagament en el moment de fer l'escritura.
El mes de maig finalitzàvem una marxa ciutadana per reivindicar la construcció immediata de l'Hospital Comarcal, convocada per la Coordinadora per la Sanitat Pública de Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet. Imma Prat, membre del col·lectiu, explicava el perquè d'aquesta convocatòria.
Perquè pensem que no s'estan complint els plaços, no hi ha claretat en si els terrenys estan entregats o no, i pensem que ja portem molt temps darrere d'aquest tema, que és una prioritat per la comarca.
El mes de juny començava el període de matriculacions als centres d'infantil primària i ESO, així com a les llars d'infants amb la novetat de la llar d'infants La Verema. A punt d'acabar el curs, es posaven en marxa les sales d'estudi nocturn. El tercer certamen de monòlegs de Ripollet, organitzat per la Regidoria de Joventut amb les entitats Envidio Ripollet i Club de Rol Ripollet, va omplir el cafetí on Jaume Rofes es va proclamar campió. Un altre premi, en aquest cas el del concurs de cartells de festa major, el va atorgar el patronat municipal de cultura a Fernando Hernández Pérez, veí de Montcada i alumne del curs de Photoshop del propi patronat. El 9 de juny es va celebrar al CEIC Martinet la sessió constitutiva del grup promotor de la llei de barris de Can Mas. La seva presidenta delegada, Rosa Martín, explicava quines eren les principals inversions urbanístiques.
Las primeras inversiones que se van a realizar a nivel urbanístico es la que se está realizando en este momento, que es la construcción del centro cívico de Can Mas, la remodelación del parque primero de Bayo y después la remodelación del parque Rizal, que son las dos grandes inversiones en los parques que están en el barrio.
El 14 de juny, al Poliesportiu Municipal es va celebrar la festa cluenda de l'esport escolar, on havien participat un miler d'alumnes del municipi. Un dia després, Ripollet acollia la quarta trobada de catifaires de Catalunya, organitzada per l'Associació Cultura i Tradició. Però a mitjans de juny, l'atenció la va copsar la vaga de transportistes i les seves conseqüències. També aquests dies, la Comissió de Solucions a l'Impacte de la C-58 feia pública la seva decepció després de la darrera reunió amb la Direcció General de Carreteres. Xavier Peñarando, president de la comissió.
El primer que li vam mostrar va ser el nostre desencís, no?, de que s'hagués trigat tant en donar una resposta a una petició que havia vingut consensuada com una proposta a analitzar per les dues bandes, no? Més de senzill quan resulta que la resposta va ser totalment negativa i més de senzill quan es va comentar que amb aquesta solució, després d'estudiar-les, el que presentava per els passats problemes per una qüestió d'impermeabilització que no estava per sota del que feien del nivell creàtic.
Parlant de mobilitat, el Compromís per Ripollet, com a membre de les candidatures alternatives del Vallès, va presentar la declaració sobre mobilitat al Vallès. El regidor del Compromís per Ripollet, Jacint Padró, explicava els seus objectius.
Hauríem de lograr unes infraestructures on els costos socials disminuïssin, no?, i que la qualitat de vida dels ciutadans augmentés, no? I pensem que això també passaria per una elevada mobilitat a nivell de comarca, entre la comarca, no?
L'altre grup de l'oposició, el Partit Popular, va presentar als mitjans la figura del regidor de barri amb l'objectiu de recollir les propostes i queixes dels veïns i veïnes. Mentrestant, l'equip de govern es mostrava molt satisfet del primer any de mandat. L'alcalde va voler destacar el compliment de les propostes incloses en el Pla d'Acció Municipal.
Estem complint el contracte amb els nostres veïns. Volem insistir en que durant aquest any podem dir hem consolidat aquell model de gestió que veníem treballant en els darrers anys, basats sobretot en un fill important que és el PAM, és a dir, és el Pla d'Actuació Municipal.
El 30 de juny, la Mancomunitat Intermunicipal de Ripollet, Cerdanyola i Montcada va signar un conveni amb l'Ajuntament de Barberà, pel qual es formalitzava el copagament del concurs d'idees per definir el projecte de construcció del futur Hospital Ernest Lluch amb un cost de 120.000 euros. La comissió gestora de la Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola, Ripollet i Montcada també va acordar aquest dia l'adequació de l'edifici de la Creu Roja per un import de 355.000 euros, així com demanar per escrit a l'autoritat del transport metropolità que el Pla Director d'Infraestructures contemplés una proposta ferroviària de connexió de les tres poblacions. El mes de juny finalitzava amb l'arribada de la calor i la proliferació un any més de la presència del mosquit tigre a Ripollet. El mes de juliol s'iniciava amb els resultats dels 62 alumnes de segon de batxillerat de Ripollet que s'havien presentat a les PAU. D'aquests, 59 van aconseguir superar les proves. La nota més alta corresponia a un alumne de l'IES, Lluís Companys, amb un 8,9. També a principis de juliol, la comissió de Festa Major, amb l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, els regidors de Cultura, Ferran Tornel, i Relacions Institucionals, Alberto Castro, i la regidora d'Hisenda, Inma Viera, presentaven el programa d'actes per la Festa Major 2008. Una de les novetats més destacades era el nou espai a l'aire lliure instal·lat a la plaça de Pere IV, amb capacitat per a 150 persones. L'alcalde de Ripollet va insistir durant la presentació que l'objectiu era fer una festa per totes les edats.
L'objectiu era fer una festa major adaptada a tots els gustos, a la majoria dels gustos, que tothom de Ripollet pogués tenir a la festa major coses que els hi faci gràcia que puguin assistir. Per totes les edats, sabem que la festa major és una festa major que s'ha de pensar en les persones grans, en les petites, en les ni grans ni petites, lògicament perquè cada edat requereix una oferta, i també que siguin activitats gratuïtes.
D'altra banda, el Patronat Municipal de Cultura amb el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet i la comunitat educativa feien una valoració conjunta i molt positiva del primer curs de programació d'educació artística Eduard. Ferran Tornel, regidor de Cultura, comentava amb els mitjans l'objectiu pel proper any.
La línia que volem mantenir serà gairebé la mateixa, per alguns aspectes que canviaran, que ja s'explicarà quan al setembre, un altre cop hi haguem el canvi de tot el ritual que comentàvem de fer a diferència de l'any. El que no tenim en compte, sobretot, és que l'any que ve s'ha de consolidar aquest àmbit de l'Eduard.
A principis de mes tenia lloc també la 13a edició del Festival de Músiques del Món amb l'objectiu d'apropar la riquesa i diversitat cultural d'altres pobles amb un especial ressò en la música i els ritmes. En l'àmbit sanitari, la coordinadora per la Sanitat Pública de Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet convocava una nova marxa per al 10 de juliol pels carrers de Montcada. L'objectiu era demanar l'acceleració de la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. Inma Prat, membre de la coordinadora, ens explicava els motius de la protesta.
És molt d'això, no?, que la coordinadora ja fa molt temps, no?, que està juntament amb altres grups i gent que està reivindicant aquest equipament, però que davant aquest retard, no?, perquè cada paper que ens donen ha canviat la data d'inauguració de primera construcció, no? I llavors una mica ens sembla que davant de la mancança que hi ha a la zona, de tothom coneguda, de llits hospitalaris, és una mica que clama el cel, no?, que s'ha de fer algun tipus de pressió.
Per la seva banda, la Regidoria de Medi Ambient i la Casa de Natura van presentar en roda de premsa la publicació Caducs als arbres de Ripollet, un recull de fotografies i informació sobre 13 exemplars del municipi. I durant tot el mes, les piscines descobertes del poliesportiu municipal acollien, com cada any, l'espai de la bibliopiscina, un lloc on petits i grans podien gaudir del servei de lectura de llibres i revistes. El mes de setembre s'iniciava amb la visita de la consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, Maria del Mar Serna, amb l'objectiu de conèixer les polítiques de treball i ocupació endegades des de l'Ajuntament de Ripollet. Durant la visita, la consellera va visitar l'oficina de treball de la Generalitat i el Patronat d'Ocupació, on va ser rebuda per la regidora Rosa Espàrrec. La visita va concloure a la Font de Can Mas, on la consellera va poder saludar els joves de l'escola taller que l'estan rehabilitant. Després de molts mesos de treball, finalment, la reedició del llibre de l'historiador local Manel Mogues, Històries de Ripollet, va veure la llum el 9 de setembre. La reedició, que també commemora el 25 aniversari de la publicació del llibre, ha anat a càrrec de l'agrupació Ripollet Natura i publicada per Ema Publicacions. Eloi Zern, president de l'agrupació, explicava com va néixer la idea de la reedició.
Aquesta aventura va començar fa potser 15 anys, quan va començar l'agrupació Ripollet Natura, que ara va començar a fer activitats, com deia Núria, perquè la gent, els escolars, els coneguessin millor Ripollet, i la segona activitat que vam fer va ser un recorregut històric. Per fer aquest recorregut històric ens vam haver de il·lustrar i a fer servir el llibre de Històries de Ripollet de manera moga. Al cap d'uns anys, aquest recorregut, que era en principi per infants, per escolars, també es va fer per la gent adulta. Aquesta gent adulta, quan participava en aquesta activitat, parlàvem doncs, d'aquest llibre, Històries de Ripollet, i clar, tothom se sostenia al saber que aquest llibre estava exaurit. Vam dir, home, doncs potser val la pena que ara que fa els 25 anys que es va fer aquest llibre, doncs torni a sortir.
D'altra banda, el 15 de setembre s'iniciava conjuntament amb el curs escolar el termini per sol·licitar l'ajut per l'adquisició i socialització dels llibres de text. Aquest ajut és de caràcter universal i suposa un suport de 36 euros per a tots els nens i nenes empadronats a Ripollet des de P3 fins a 6è de primària. El 19 de setembre visitava Ripollet el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, juntament amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal. En aquesta reunió de treball es van parlar dels principals temes que afecten el municipi i que són competència de la conselleria, com ara l'arribada del tren a Ripollet, la solució de l'impacte provocat pel pas de l'autopista C58, la construcció d'un nou pont d'enllaç entre la zona de la Cine i el barri de Cantiana i el manteniment del vial d'enllaç amb l'autopista C58, Ripollet i Montcada. Per la seva part, el 23 de setembre, Emma Publicacions va fer públic el guanyador del tercer premi d'investigació al fil de la memòria, que va recaure en l'associació Mai Més pel projecte Testimoni Segona República, Guerra Civil i Franquisme, l'únic que s'havia presentat a l'edició d'enguany. El representant de l'associació Mai Més, Marc Padró, agraïa el premi.
Bé, moltes gràcies per aquest reconeixement. Nosaltres en Mai Més fa pues, pràcticament 5 anys que estem treballant aquí a la vila i a viles del Vallès. Mai havíem rebut cap reconeixement ni ajuda des de cap tipus d'entitat ni pública ni privada de Ripollet i això ens fa estar molt orgullosos. Gràcies.
Àngel Fleiva, representant d'Emma Publicacions, va voler destacar la importància del fil de la memòria i de seguir treballant en publicacions amb temàtica històrica.
El fil de la memòria, la col·lecció i també el premi és fruit de la passió que Emma Publicacions té per la difusió dels fets col·lectius. En altres moments vinculats a mitjans de comunicació locals i actualment centrant esforços en l'àmbit editorial, les persones que formem Emma Publicacions creiem que la història ens ajuda a pensar i a ser crítics, ens ajuda a entendre el món col·lectiu i el nostre món particular. Poder pensar històricament ens permet llegir el present amb més claredat.
Durant l'acte també es va presentar la publicació del guanyador de l'any passat sota el títol El Ripollet de Carles Ferrer de la reconstrucció democràtica a l'hegemonia socialista 1979-2001, escrit per Jordi Rodríguez Ruiz. Per últim, el 26 de setembre, el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Joan Manel Tresserras, va inaugurar la nova temporada del Teatre Auditori. Tresserras va visitar Ripollet acompanyat per l'alcalde Juan Parralejo, el regidor de Cultura Ferran Tornell i Oriol Oliver, president de l'Associació d'Espectadors. El conseller va voler destacar la bona feina que es fa des de les associacions locals en el foment de la cultura.
Home, doncs ho valoro com una cosa magnífica i el fet que es faci a propòsit d'una activitat cultural doncs encara ho trobo més destacable. I més en aquesta època. Hi va haver, fa 100 anys, els treballadors ho van fer això. I van crear ateneus, entitats, que moltes d'elles ara comencen a ser centenàries o una mica més que centenàries. Però no havien de combatre no havien de competir millor amb la televisió, ni amb el cinema, amb la instància que tenim ara, ni amb les discoteques, ni tot això. És a dir, que el lleure s'ha diversificat molt, hi ha molta competència, per tant, fer ara el que alguns van fer fa 100 anys té el triple de mèrit.
Al mes d'octubre s'iniciava a Ripollet amb la posada en marxa de la campanya de vacunació contra la grip amb prop d'un milió i mig de dosis gratuïtes. També a principis de mes tenia lloc a la nostra població la 18a trobada de gegants organitzada per la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals. A l'acte hi van participar una desena de colles d'arreu de Catalunya i dues colles geganteres franceses. El mateix cap de setmana es desenvolupava una nova edició de la ja tradicional Festa de les 3R, organitzada per les associacions de veïns de Can Clos, Maragall i Can Mas, amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient. L'objectiu, conscienciar sobre el reciclatge i la cura del medi ambient. Antonio Jiménez, responsable de l'organització de la festa, valorava molt positivament el resultat final.
Bueno, pues, positivament, que abans que comenci la festa estem molt cansats i dient que no la farem més, però han acabat quan ha passat la festa i veient l'èxit que va tindre, doncs es dona forces per tornar-la a continuar. Va haver-hi algun fall i demano perdó, intentarem subsanar-lo per l'any vinent i si ha de ser com aquest any, doncs canviarem, perquè ja vaig dir que hi haurien alguns canvis i entre ells un del globo aerostàtic intentarem canviar els estadis per actuacions regionals durant tot el matí.
D'altra banda, el 18 d'octubre s'inaugurà oficialment la segona llar d'infants municipal de Verema, que s'havia posat en marxa durant el mes de setembre amb un total de 61 usuaris. La regidora d'Educació, Maria del Mar Riera, va destacar durant l'acte que la Verema havia d'iniciar un procés de consolidació com a centre educatiu, tenint com a referència la Rodeta del Molí.
Tenim un referent que és, com deia abans, l'alta escola Bressol, que és la Rodeta del Molí, que també va tenir un inici, que ara s'ha consolidat com a centre educatiu del municipi, i aquesta llar on estem ara també ha de passar pel mateix procés. Ara és com un infant, està donant les primeres passes i de la mà de tots els que estem aquí i de tots els que vindran també arribarà a consolidar-se com a model educatiu del municipi.
Del mes d'octubre s'ha de destacar també la presentació per part de la Regidoria de Serveis Socials d'un programa de tallers, conferències, sortides i cinema per als més grans anomenat Gent Activa. El projecte naixia a partir del mes actiu endegat l'any 2007. Enguany, però, la regidoria apostava per potenciar un altre tipus d'activitats amb un caràcter més lúdic respecte a l'edició anterior, ho explicava la regidora Maria Lladó.
Llavors, si veieu la programació del mes, es barregen les tres bandes, amb conferències, com tallers, com sortides, i també tenim una experiència que l'any passat ja la vam iniciar, que pensem que és interessant, que és l'intercanvi intergeneracional amb nois i noies que participen en programes de la regidoria de joventut. Llavors, destacar, la veritat és que és una aposta, pensem que tot és interessant, i que obre que molta gent pugui participar i se senti còmode en qualsevol de les activitats.
Per últim, a finals de mes visitava Ripollet el secretari de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Oriol Melo, per participar a la primera reunió del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Projecte d'Intervenció Integral al Barri de Can Mas dins dels ajuts a la Llei de Barris. L'acte també va comptar amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la delegada del Govern de la Generalitat, Carme San Miguel. A la reunió es van repassar els 21 programes de la Llei de Barris en els quals s'invertiran més de 7 milions d'euros, així com la seva situació actual i el calendari previst. Melo va comentar durant l'acte que calia felicitar-se per la manera modèlica en com s'està aplicant el projecte.
Penso que ens hem de felicitar tots plegats i penso també que ens hem de felicitar aquesta voluntat de l'Ajuntament de dir som teus difícils o som per tots. De fet, en aquestes dificultats, en comptes de pensar en retallar o disminuir despesa, que és clarament despesa social, nosaltres precisament aquesta la mantindrem i si podem l'ampliarem.
La creació d'aquest comitè d'avaluació i seguiment, marcada per la normativa de la Llei de Barris, compta amb representants de la Generalitat, l'Ajuntament de Ripollet i la vida associativa, comercial i educativa del barri de Can Mas. El mes de novembre va començar amb gran commoció. Maria Dolores Maores, com la coneixien els més propers de 14 anys, apareixia assassinada la matinada de Tots Sants. Durant els dies més propers al fet, la població de Ripollet va manifestar el seu dolor en diferents concentracions públiques. Així mateix, des de l'Ajuntament es van decretar dos dies de dol i es van fer totes les gestions necessàries per donar tot el suport als afectats.
La Junta de Portaveus, en nom de l'Ajuntament de Ripollet, vol expressar el seu condol a la família, amics i companys per la mort de la Maria Dolores. En nom de tot el poble de Ripollet, volem transmetre la nostra commoció per aquest fet brutal, totalment excepcional, que ha transversat el nostre municipi.
A la sessió del ple de novembre, entre els punts més destacats, es va donar llum verda a l'aprovació inicial del projecte de construcció del CAP 3. D'altra banda, la Junta de Govern es va signar un conveni amb l'Associació d'Afectats per l'Amiant i es va comprar un contenidor per convertir-lo en equipament mòbil municipal i fer-hi la presentació dels projectes de la Llei de Barris.
Queríamos hacer una explicación al barrio de forma gráfica de cuáles eran los proyectos que se van a desarrollar durante los próximos 4 años en la Llei de Barris. Y para ello necesitábamos una serie de características que nos ayudaran a pasear esa exposición por el barrio, no solamente por el barrio, sino por todo Ripollet.
Una de les polèmiques més destacades del mes va ser en relació a la segona promoció de pisos de protecció oficial que l'Insol ha de construir a la zona de Pinatons. El Compromís per Ripollet, l'equip de govern i el mateix Insol creuaven acusacions i punts de vista enfrontats.
Nosaltres pensem que, clar, cada vegada això distancia més el dret a l'habitatge i que els joves minimalistes veuen com no podran ni tenir dret a sol·licitar aquests pisos, ja que no arribaran mai els ingressos mínims que exigeix aquesta nova convocatòria. No?
Totes aquestes entitats són sense ànim de lucre, és a dir, no són entitats privades que el seu objectiu és buscar un guany a través de la UTO. Per tant, tant els sindicats com les cooperatives com els ajuntaments com a l'Incasol, quan es fan habitatges de promoció oficial, si són de règim general, el preu de venda és el que marca la llei, la normativa.
Des de l'Ajuntament, un any més, es van impulsar dues campanyes de sensibilització, en primer lloc contra la violència vers les dones, amb xerrades i tallers sobre la violència de gènere. En segon lloc, des de joventut s'iniciava la campanya de joves, sexualitat i sida, amb motiu del Dia Internacional contra la Sida. Els majors de 65 anys del municipi continuaven molt actius i des de serveis socials es presentava un nou vehicle adaptat.
La finalitat era tenir un transport adaptat en què tingués més capacitat de persones i que tingués tota la part tècnica adaptada a persones amb mobilitat reduïda, i ho porta un xòfer amb un acompanyant especialista en temes de gent gran.
Amb la tardor, la Casa de Natura organitzava la segona edició de les jornades dedicades als bolets. A més, com a novetat, començava el projecte del compostatge i l'ambibús, la mostra sobre la qualitat de l'aire, aparcava a la plaça de Joan Abad. Des dels centres de salut es començava a prevenir el virus de la grip i al TIP arribava una mostra molt important sobre la història local. Temps de vinya.
Estem molt agraïts de que aquesta exposició, sobretot, penseu que està feta per la gent de Ripollet. La seva història, el que ens han aportat, els seus documents, les seves fotografies.
En l'àmbit esportiu, els equips de futbol sala femenins del Can Clos donaven la campanada felicitant el Nadal amb un calendari amb imatges de les jugadores lleugeres d'equipació esportiva. Desembre s'iniciava amb l'ampliació de la campanya de vacunació de la grip fins a mitjans de mes. La Unió de Botiquers, per la seva banda, donava el tret de sortida a la campanya de Nadal Compra i Guanya a Ripollet, amb un total en premis de 12.000 euros. El president de la Unió de Botiquers de Ripollet, Joan Serrano, destacava com a objectius principals que tots els comerços es potenciessin de manera més directa.
Llavors, aquesta campanya té diversos enfoques, no? Un era que buscàvem una mica que totes les botigues fossin representades, ho són, però d'una manera més directa. Quina? Doncs que les botigues que es donen, al fet d'un mes d'obrir-les, ja estem fent propaganda d'una botiga associada. Són 200.000 targetes de visita de totes les tendes de la Unió de Botigues. Llavors, un altre missatge que volíem donar era el tema de, com que això és paper, que tingués una mica de reciclatge, aquesta urna que s'aplica i tal, que serà d'ella. Pensant en el tema de reciclatge, doncs vam crear el que són les tres figures de tres reis magos, però enfocat en el tema del vidre, del paper i del plàstic.
El mercat municipal també iniciava la seva campanya de Nadal Pluja de Bitllets, amb un total de 6.000 euros en vals de compra. I en l'apartat cultural es presentava la nova exposició del FIP Temps de Vinya. A la mostra, produïda íntegrament pel Patronat Municipal de Cultura, s'hi poden veure objectes i fotografies cedides pels propis ripolletencs i ripolletenques. L'acte inaugural va comptar amb les intervencions d'Helena Vilalta, comissària de l'exposició, Ferran Tornel, regidor de Cultura, i Juan Parralejo, alcalde de Ripollet.
La nostra història és com un ser que té les arrels dins de la terra, i aquestes arrels, si són fortes, faran créixer un ser endurit, ferm i amb un raïm dolç. És important conèixer aquestes arrels per saber en quin moment del present ens trobem. Amb la inauguració d'aquesta exposició estem donant un pas més per aprofundir en aquestes arrels, en la nostra història, que és la que en definitiva ens fa com som ara.
L'exposició compta amb objectes reals relacionats amb la verema i el raïm, així com d'altres estres relacionats amb el món de la pagesia. A mitjans de mes, la Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola, Ripollet i Montcada, conjuntament amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès, van presentar les 5 empreses finalistes per a la redacció del projecte del futur Hospital Ernest Lluch, escollides entre les 24 propostes presentades. El següent pas, segons va declarar l'alcalde de Ripollet i president de torn de la Mancomunitat, Juan Parralejo, era que el Departament de Salut Pública adjudiqués la redacció del projecte.
En aquest sentit, hem comptat amb la col·laboració d'un tècnic de cada ajuntament i sobretot també del tècnic del CapSalut, que ens han estat acompanyant en tot aquest procés. Degut a que, com ja sabeu, una vegada finalitzi aquesta primera part del procés, que és el concurs d'idees, ha de ser el Departament de Salut qui adjudiqui el projecte guanyador. Això s'ha de fer al llarg de l'any que ve, després de que finalitzi aquesta primera etapa del concurs d'idees.
Això es podria produir la propera primavera, tal com assegura la mateixa Conselleria de Salut Pública. El procés de redacció del projecte executiu de l'hospital està previst que duri entre 9 mesos i un any. En un altre àmbit, la mateixa setmana es posava en marxa, com cada any, la campanya Cap Infant Sense Una Joguina, i la Casa de Natura organitzava els seus tallers de Nadal sobre embolicar regals i paraments de taula.
El dia 18 tenia lloc el darrer ple de l'any amb l'aprovació dels pressupostos de cara a 2009. A finals de mes, Ripollet es preparava per passar els Nadals amb el Cada Tió i per acomiadar el 2008 i donar la benvinguda al 2009. La crònica de l'any 2008 la completem ara amb l'actualitat esportiva més recent a càrrec del nostre company Ramon Argenter.
Futbol, futbol. El Club de Futbol Ripollet va començar la temporada amb nous jugadors, nou entrenador i nou president i amb noves ganes d'ascens a la primera catalana. La temporada passada va ser segon i aquesta pot anar pel mateix camí. Pel que fa a la penya esportiva Pagaril, la penya va canviar tot l'equip tècnic i quasi tots els jugadors per intentar tornar a la segona territorial, que fa diverses temporades que ho intenten i tornarien, aquest any podria ser el que fos així. Pel que fa a la sessió esportiva de Gila, segona temporada d'aquest equip, que acabarà l'any a l'igual que l'any passat, sense guanyar cap en contra la primera volta i sent un dels equips més golejats de la competició.
Futbol sala.
Futbol sala. A l'equip de futbol sala Ripollet, aquesta temporada es pot dir que és l'únic equip de la Lliga Nacional que compta amb jugadors i entrenadors tots de casa i estan fent una molt bona primera volta. Pel que fa a l'equip de Can Clos, a l'equip femení aquesta temporada estan jugant una nova categoria com és la divisió de plata i també amb diverses cares noves. Que ha degut el pressupost més elevat que l'any passat, aquest de mutu acord les jugadores per recollir diners han fet aquest calendari, podríem dir, una miqueta sexy.
Hockey. Hockey.
Pel que fa al club hockey Ripollet, els homes d'Òscar Collado van començar la temporada molt bé i està acabant-la molt malament. La incorporació de 7 jugadors de l'equip del Congrés no està donant els resultats que esperaven i podria ser que aquest any tampoc estiguessin a la primera catalana.
Handbol. Handbol. Handbol.
El club handbol Ripollet va tornar com a entrenador Santi Llop i també amb la baixa i alta d'alguns jugadors, però que estan pagant els anys que feien que no jugaven en una categoria com es pot, que es pot pujar però que no es pot deixar. Podrien acabar l'any sent últims del grup número 5.
Tenis taula. Tenis taula. Tenis taula. Tenis taula.
El que fa al club tenis taula Ripollet són 4 els equips que estan jugant a la divisió de les lligues nacionals i es pot dir que pràcticament mantenen quasi les mateixes posicions que la temporada passada. Així vol dir que en aquests moments tots els equips mantenien la categoria un any més a la Lliga Nacional.
Bàsquet. Bàsquet. Bàsquet.
Pel que fa al club bàsquet Ripollet, els dos equips del Ripollet que juguen la Copa Catalunya poden acabar en la zona perillosa. El primer equip en zona de promoció per la permanència, mentre que l'equip B podria baixar directament, però queden moltes jornades i crec que els dos equips salvaran la categoria. Pel que fa a l'equip del club bàsquet Gasó, si fem un balanç als tres equips sèniors, el Gasó seria pràcticament al igual que l'any 2007. El primer equip és el cinquè, però a 2 punts del líder i podria pujar a la tercera categoria. Pel que fa a l'equip B, és quart i també està a 2 punts del líder del seu grup. I finalment l'equip femení és novè i té una plantilla molt curta i corren rumors que és molt fàcil que acabin la temporada per falta de jugadores.
Tenis. Tenis.
Pel que fa al club tenis Ripollet està jugant la Lliga de la Baix Llobregat a la primera divisió B. Pels jugadors de més de 18 anys acabaran l'any en el quart lloc, també amb 3 victòries i una derrota. Pel que fa a l'equip de la primera divisió, pels jugadors de més de 40 anys, són penúltims del grup i tenint en compte que van pujar la passada temporada i que en aquesta són setè en cap victòria.